Aquest punt hem arribat a les 12 i 4 minuts amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur. Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 12 de maig i ja sabeu que sempre que l'actualitat ens ho permet, el segon dimarts de cada mes centrem el programa en assumptes del sector primari, assumptes d'actualitat relacionats amb el sector primari de les Pitiüses. Avui, de fet, començarem el programa parlant amb el president de la cooperativa del camp de Formentera, amb en Marcos Ribas, per parlar de com està el sector agrícola a la Pitiüsa del Sud. Després també parlarem d'apicultura, després d'uns fets que van ocórrer fa un mes. Els tractarem en detall amb el president de l'Associació d'Apicultors d'Eivissa, en Vicent Marí. I, com sempre, completarem el programa anant del camp a taula amb en Josen Aguiló i na Marga Aurell per saber quins són els productes de temporada i com els podem preparar per aprofitar-los de la millor manera. Per tot això i per molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, na Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim també en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i gairebé 6 minuts, és el moment, abans de tot això, de posar-nos al dia. I començar amb Nieves la repassada a l'actualitat parlant d'habitatge, perquè el Consell d'Eivissa i els 5 ajuntaments de l'illa es coordinaran a l'hora de controlar la presència de caravanes en indrets no autoritzats per tal d'evitar que es traslladin d'un municipi a un altre per evitar sancions.
Sí, també s'unificaran criteris a l'hora d'emplenar les propostes de multa i s'implementarà un sistema centralitzat per evitar la picaresca. Escoltam el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí.
Si actua un ajuntament, la caravana es mou, se'n va a un altre ajuntament i per evitar aquest frau que vagin rotant en funció de que hi ha més pressió un municipi i menys a l'altre, hi haurà un sistema digital d'intercanvi d'informació, de manera que tots els ajuntaments coneguen quines són les caravanes que s'han mogut d'un domicili a l'altre.
Aquest va ser un dels assumptes tractats ahir a la reunió del Consell d'Alcaldes, en la que el president del Consell també va avançar que la posada en marxa del pla pilot per al trasllat de residus de les Pitiüses a la planta de Sonreus és imminent.
Ja s'ha presentat l'oferta per part de SAUTE, ja estem en procés de formalitzar aquest contracte i estem parlant de dies o setmanes com a molt.
El pla pilot preveu traslladar unes 30.000 tones de residus durant un any abans no s'estableixi el trasllat definitiu i regular. Serà per import de 3 milions d'euros ampliable fins a 10 milions.
I canviem ara d'assumpte, parlem de sanitat, perquè l'àrea de salut de les Pitiüses avança els reforços de seguretat als centres de salut. L'any passat van començar a finals de maig i enguany ho faran el dia 15. Aquest reforç s'allargarà fins a finals d'octubre.
Sí, a partir del 15 de maig els centres de salut de Vila i Sant Antoni tindran reforç de seguretat en horari nocturn de 8 de la tarda a 8 del matí i el de Santa Eulària en horari diurn de 8 del matí a 8 de la tarda. El centre de salut es Viver també disposarà de reforç en horari diurn els dies laborables de 7 i mitja a 3 i mitja, ja que a diferència dels altres no té servei d'urgències d'atenció primària. Ja els mesos de juliol i agost els centres de Vila i Sant Antoni tindran presència de seguretat durant les 24 hores els 7 dies de la setmana. El director de gestió de l'àrea de salut de les Pitiüses, Javier Marí, ha explicat que avancen aquesta cobertura per donar resposta a les necessitats d'atenció primària i recorda que aquest reforç de seguretat s'afegeix a altres mesures existents als centres de salut com els botons del pànic.
I continuem, Nieves, aquesta repassada a l'actualitat parlant de l'aeroport d'Eivissa, perquè el grup d'estudis de la naturalesa, el GENGOP, exigeix a tots els partits polítics que s'oposin el que consideren com una macroampliació de la infraestructura. Critiquen que l'ampliació prevista per a Aena Escúdola es farà a costa del benestar dels residents.
Els ecologistes estan en contra de l'ampliació de la terminal a l'est i l'oest i de l'edificació de nous serveis a un aeroport que, en parer del gent, només fa que massificar l'illa de turistes. Recorden que el Parc Natural de Ses Salines està al costat de l'aeròdrom i que l'ampliació es farà sobretot amb l'objectiu de rebre encara més jets privats. Per tot això, el gent GOP demana a les institucions eivissenques i balears i a totes les forces polítiques que rebutgin el que consideren com una barbaritat més procedent del govern de l'Estat i els exigeix que demostrin amb fets la seva proclamada voluntat de lluitar contra la massificació que ja tots admeten i que asseguren està augmentant els índexs de pobresa i enfonsant els del benestar.
I acabem, Nieves, aquesta repassada a l'actualitat parlant de turisme, concretament d'Escanà, Santa Eulària, que ofereix més de 7.000 places hoteleres. La darrera dècada s'ha fet una inversió pública en infraestructures de més de 5 milions d'euros. És una de les zones d'Eivissa que viu la transició d'un turisme familiar cap a un turisme de luxe. I aquest canvi de model turístic, de fet, ja té les primeres conseqüències. S'ha tombat el parc, el càmping d'Escanà, que passarà, atenció, a convertir-se en un hotel de 5 estrelles.
Sí, 5 dècades després el turisme de càmping desapareix d'Escanà. Des de fa 6 mesos ja es fa feina per aixecar en aquell terreny més de 100 habitacions i obrir un hotel de luxe. La zona ha iniciat un canvi de model turístic. Erika Mendoza és la directora d'un dels establiments que s'ha renovat enguany. L'escoltam.
Hemos empezado a tener recién huéspedes ayer. Ha habido un cambio que se ha ido notando, no hemos sido nosotros los primeros, se ha ido notando en los últimos 2 años y que esto también pues, va haciendo que esté en la transición de un destino quizás muy de los años 80, quizás, pues algo más actual.
Idò, Nieves, ho deixem aquí pel que fa a l'actualitat. Després t'escoltam.
Més després.
Moltes gràcies. Són les 12:10 i nosaltres ara m'ho anem cap a Formentera. Idò, sí, avui comencem aquest programa mensual que dediquem a l'actualitat de sector primari posant el focus en Formentera. I ho fem després de l'última assemblea de la cooperativa del camp que es va celebrar el mes passat i per analitzar la situació del sector agrícola de Formentera, de la Pitiusa de Sud, avui podem parlar amb en Marcos Ribas, que és el president de la cooperativa del camp. Molt bon dia, Marcos.
Bon dia, Laura, què tal?
Molt bé, i tu molt enfeinat com sempre, no? M'imagino.
Com sempre, principis de temporada.
I tant, i tant. Ara mateix com podríem descriure la situació del sector agrícola de Formentera? Sé que és una pregunta molt general, molt oberta, però ara mateix, que estem a principis dels mesos de maig, com estàu?
Bueno, enguany està una miqueta millor, si mateix ha plogut, està en els camps... Estan els camps una mica millor. Mm. Sí que és veritat pues, que arrel d'aquests darrers anys, pues, de la sequera que hem tingut, pues, la gent ha tingut més por a sembrar, ha tingut més por pues, a plantar, evidentment, i tal. Però, bueno, pareix que al final la gent es va animar i tornem a intentar reactivar.
Clar, clar, clar. És que m'imagino que després d'aquests anys amb aquesta sequera tan intensa, la prudència mana, no? Perquè tot i que ens ha plogut, sempre queda aquesta cosa com d'anar ensenyat, no?
Sí, saps què passa? Que l'any passat vàrem ressembrar, bueno, duim 2 anys ressembrant 2 vegades i no pot ser, perquè clar, al final gastos, entre les pujades que hi ha hagut de producte, de petroli, de tot, que estem en una illa de triple insularitat en tot, és complicat i la gent pues, cada volta ho va abandonant més. És un problema pel sentit de que, claro, que la gent té por. Aquests anys tothom ha sembrat, tothom ha volgut fer coses i hem hagut de tornar a ressembrar 1 i 2 vegades i la gent, pues, enguany tenia molta por de sembrar. Mm.
Clar, clar, clar. Mira, has posat com hi ha diferents qüestions damunt sa taula sobre ses que te volia preguntar, perquè en aquesta assemblea m'imagino que també es posen en comú situacions que tots viviu i amb ses que us podeu sentir identificats uns i altres, no? Que compartiu situacions. I has posat damunt sa taula dos temes que m'imagino que es varen comentar en aquesta assemblea, com són aquesta sequera, que enguany pareix que ens ha donat una treva, no ho diguem molt fort, perquè mai s'obre s'aigua en aquestes illes. Clar, aquest relleu generacional, no? Perquè hi ha molta gent que, vista la situació de les últimes temporades, té por i has dit, molta gent ho abandona perquè realment és molt difícil dur això endavant. I no sé si també els tudons van ser protagonistes d'aquesta assemblea.
Bueno, sí, els tudons ho són cada assemblea i cada reunió que faim, no? Perquè entre que la sequera pues, mos dona tant de problema i que el poc hi pugui haver-hi i llavors tuejar uns tudons, pues és molt complicat. És una part en la qual estem lluitant en les institucions. Jo sé que no ho volen contemplar plaga, perquè per ells no és una plaga, per mort de ser una espècie sinergètica, però per nosaltres és una plaga. Musegeu tot el blat, musegeu el tema de les vinyes i oliveres, pues, van per fases. Ara, en aquest temps, com que ja començàvem a segar i començàvem a d'això, abans de segar mos van aixecant els blats i llavors van anar a raïm i de raïm a les olives. I no hi ha manera, no hi ha manera. Jo sé que s'han posat moltes... S'estan posant, pues, intentant cercar les màximes possibilitats d'intentar pues, que això no afecti tant, però és impossible.
Ja.
És impossible perquè cada dia n'hi ha més.
Clar.
Això ja s'ha mesclat entre els nostres, entre els colons nostres també, i ja n'hi ha de més. Ja no es pot aguantar això.
A vosaltres us ajudaria que es declarés com a plaga per ajudar a controlar les poblacions?
Claro, a nosaltres ens ajudaria. Heu de pensar que ara arriba el maig. Durant el mes d'abril i maig no se'ls pot tirar perquè estan en reproducció. Mira el que feim. Si ja els deixem reproduir i durant tot l'estiu en tenim el triple del que hi havia. És que si no es contempla plaga, no sé, perquè jo ja no sé, ens han plantejat un munt de coses i ningú no ha funcionat. Ja. O sigui que no sé com fer-ho. Sí que el que més funciona pues, és el tema caçadors pues, que els hi tiren i tot el que poden, mesquins, i ens ajuden en tot el que poden, però no és a prou.
Clar.
No és a prou perquè en les èpoques de cria pues, ho aturen. Entonces, com ho feim?
Clar. Difícil i n'estarem pendents també perquè és un tema que també ens afecta aquí a Eivissa, a Formentera també, evidentment.
Sí, ho sé, sí. Perquè estic en contacte amb els caçadors d'Eivissa i amb els agricultors d'Eivissa i ho sé que també sí. És un problema. Jo entenc que a Palma de Mallorca i a Menorca no els hi afecta tant per lo que diuen, però aquí a les Pitiures és brutal.
Aquí s'està molt bé, els tudons també.
Sí, els tudons.
Sí. Clar, ara feim una mica de broma, però és un tema
seriós.
No, és
un tema seriós. És un tema seriós perquè et puc assegurar que Formentera hi ha molta gent que abandona sembrar per mort d'això.
Clar. Clar, clar, no, és que és realment cansat, al final, lluitar contra això. I el relleu generacional també el vau comentar en aquesta assemblea?
Sí, en vàrem parlar perquè la veritat és que cada dia pues, hi ha menys gent jove que hi vull treballar. I entenc que és un sector pues, que és bastant més esclau, que venim d'una banda pues, que és molt turístic, la gent pues, treballa més en un sector turístic, però, clar, la gent jove els hi presenta un projecte així i que veiguen tots els pros i els contres perquè els has d'ensenyar tot. I veuen que entre sequeres, tudons, plagues, tot el que hi ha amb aquests anys, no s'animen. Nosaltres a Eivissa sé que a través de Camp Marines pues, mos envien gent per fer pràctiques i per fer coses, però de Formentera, que jo sàpiga, enguany n'hi ha un. Això és molt poc.
Realment és molt pocat.
Realment és molt poc. I els que queden, n'hi ha que han abandonat. Des de la meva generació, n'hi ha que han abandonat. O sigui, que han tancat portes.
Realment una situació difícil, s'ha que afrontar.
Sí, perquè realment queda un que fa horta, com aquell que diu, i els altres dos que en feien i que tenien animals i tenien bestiar i tal, han abandonat.
Una pena, la veritat. Sí. I comentaves al principi d'aquesta conversa que manteníem amb en Marcos Ribas, el president de la cooperativa del Camp de Formentera. Tot això ha afegit en aquest increment de preus dels últims mesos, també del combustible, en fi. No, és com la tempesta perfecta, no?
Sí, 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 el tema de... El tema d'Iran m'ho ha anat també molt bé, per el que veig. M'ho he incrementat els costos en tot i sobretot en el combustible, que tot això afecta, perquè, clar, tenim triple insularitat a Formentera. Tot el material ve de fora i passa per Eivissa i jo ve aquí. I amb aquest augment que hi ha hagut... No et puc dir el que ha augmentat tot, però que s'ha triplicat segur.
Sí, 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 no, és evident. I estàu rebent ajudes per part de les institucions? Algun tipus d'ajuda s'ha posat damunt la taula, del Consell, del Govern? No.
No, de moment no. Allà s'ajuda que hi ha hagut per la sequera i tal, però no som usa d'això més. Sí que és veritat, doncs, que estem en contacte amb les institucions, a veure de quina manera podem intentar treure més ajudes, però de moment no se m'ho ha otorgat ninguna. Se n'otorga alguna en desanimar per bestiar,
sí.
Però no s'ha prou.
Clar.
No s'ha prou.
No arriba a cobrir costos, no, imagino?
Que va.
Idò, també una assignatura pendent per a les institucions en aquest sentit, per donar suport al sector primari. Aquestes ajudes econòmiques, que al cap i a la fi són necessàries per dur qualsevol negoci endavant. I clar, amb tot això, els pròxims mesos, que ara ve l'estiu, ve la temporada forta d'estiu, com l'afrontau des de la cooperativa, Marcos?
Bueno, enguany pareix que va millor en el sentit de que tot el que vàrem, els camps que vàrem sembrar, que sempre sembrem sobre unes 115-120 hectàrees, enguany estan bastant bé. Jo penso que enguany, no vull dar dades, però penso que enguany si mateix recuperarem pues, els blats de xeixa i els altres blats que sembram, a veure si podem per lo menos donar abast a les botigues i panaderies de Formentera com el compren. I llavors hi podem posar en marxa la màquina també nova que compràrem, de rentar el gra, i tot això, no? Però jo penso que una mica millor hi anirà.
Bé.
Té que anar-hi, vamos.
Bé.
Tenim fe d'aquí, té que anar-hi.
Clar. Bé, m'agrada acabar aquesta conversa amb to positiu i parlant també de bones notícies, que esperem que arribin aviat, perquè n'hem parlat i molt aquí en el programa al llarg dels anys d'Estruidol i de Formentera. Això ja té pinta que serà una realitat d'aquí poquet, no? Per fi.
Sí, per fi, bueno, ja està tot muntat, s'han fet les proves que feien falta i ara ens falta els registres sanitaris que s'estan tramitant. Jo vull pensar que per final del mes que ve tindrem ja documentació per poder començar, perquè la campanya final sempre se mos adelanta una miqueta, però molt de temps.
Sí.
I en seguida estarà aquí.
Sí.
Normalment començam a darrers de setembre.
Exacte.
Tres darrers de setembre, primers d'octubre, entonces... D'això, però bueno, la maquinària està muntada, s'ha aprovat i la nau està llesta, o sigui que qüestió de posar-nos-hi.
I qüestions ja de burocràtiques, no? D'espera
sí,
de...
Realment l'únic que ens falta és els registres sanitaris, que això sabem que tarden més, però bueno, estem amb ells i jo vull suposar que no hi haurà cap problema.
I que enguany ja podrem tenir la primera campanya d'oli de Formentera.
Sí, després de tants anys, sí. La veritat és que ja ens feia falta. Perquè,
sí, una alegria, no?
Portar-lo, com sempre dèiem, portar-lo... Gràcies a que Estruïs d'Eivissa ens ho han fet durant tots aquests anys. Agrair-los-hi, la veritat. Però, bueno, no valor d'Eivissa voldrà dir abaratar costos i guanyar en qualitat.
I tant. I doncs estarem molt pendents perquè això serà una gran notícia quan ja estigui en marxa a ple rendiment aquest Truidoli. I ja per acabar, ara mateix, quants de socis té la cooperativa del Camp de Formentera?
Doncs pues ara estem sobre uns 430, més o menys. 430, 440, sé que s'havien associat un parell més. Són tots socis. A veure, soci, el que es diu, de consum. Perquè, com hem dit abans, professionals cada dia en queden menys. Però, bueno, entre els professionals que som i el petit productor que fa per ell, per autoconsum i per tal, bueno, hem anat a 430, 430 o 440.
Déu-n'hi-do, bé. Molt bé. Idò, Marcos Ribas, president de la cooperativa del Camp de Formentera, un plaer com sempre i estarem i parlant aviat, estarem en contacte.
Moltes gràcies, Laura. Vinga, gràcies a vosaltres.
Igualment. Nosaltres ara fem una aturada a passar publicitat i tornem perquè passam, saltam de Formentera cap a Eivissa i parlarem d'apicultura. Serà d'aquí un momentet a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és Dial. Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de las Illes Balears.
Al dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.
Ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i a aquesta hora volem posar els focus en l'associació d'apicultors que ha denunciat el robatori de diverses caseres de vall autòctona eivissenca a Portinats. 8 anys de feina per recuperar la vella autòctona d'Eivissa, que ara mateix estan en perill després d'aquest robatori on hi havia també ous i larves, una situació que evidentment ha afectat i molt en Vicent Marí, que és el president de l'Associació d'Apicultors d'Eivissa des de l'any 2016. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Home, una mica preocupat i molt trist per aquesta tan desagradable i reprochable notícia que aleshores ara farà un mes i un dia que ens vàrem adonar-nos del nostre principal baià que tenim a Portinats.
Un mes i un dia, tens ben clara sa
data, sí, és una data que no se m'oblidarà durant molts d'anys, segurament.
Què va passar exactament? Com es va produir aquest robatori? Va ser una cosa progressiva? Va ser una cosa d'un dia per l'altre? Explica'm una mica.
Nosaltres, en les prospeccions que fèiem, prospeccions bueno, simplement rutinàries, ja havíem notat fa un any i mig o dos que faltaven, ens havien fet el canvi de quadros que teníem per altres. O sigui, un canvi de quadros. O sigui, quadros plens que teníem per quadros buits. No li dava molta importància, perquè com a molt varen ser doncs, 10 o 12, una dotzena.
Déu-n'hi-do.
Però és que aquesta vegada, estem parlant d'entre 30 i 40 mòduls que hi havia allà, quan dic mòduls, s'entén cossos de cria més nuclis. Nuclis és una casera petiteta que té 5 quadros. Un cos de cria en té 10. I una casera, pues, té, que són tot Landstrot, tipus Landstrot, en té 10 en el cos i 10 més pues, a salsa. En aquest cas, que nosaltres el que anàvem a fer era multiplicació. Per què multiplicació? Pues, bueno, per anar colonitzant tota aquella zona d'allí. De fet, ja tenim bona part de sa cala, molts de xams, molts de paquets de baies, entregats, concretament pues, en el camp d'aprenentatge, i a algun altre indret. El que fèiem és pues, bueno, substituir les cases que hi havia, pues, que tenien pues, de tota la vida, per les nostres, que tenen pues, el llinatge, que era de la baia autòctona d'aquí, que existia abans de la bona desentrada en els anys 80 de la barró destructor que se'n va endur per davant pues, tota la baia pues, que hi havia pues, salvatge. Bé, en el moment que em van procedir pues, que ja feia uns 15-20 dies que nosaltres hi havíem anat i teníem fixat per els gestors, direm, d'allí. Són persones que estan designades perquè facin aquesta tasca. pues ja estava programat que es faria la multiplicació aquest dia, com he dit, per entregar més nuclis a altres indrets i a altres d'això, per anar colonitzant aquella zona. La nostra gran sorpresa va ser que vàrem veure que tots, tant els nuclis com els cossos, com el que hi havia, tots, sense discriminació, havia faltat tota la cria oberta, tota la cria tancada, en altres li deien poll, ja saps que hi ha un, que hi ha una aragota en apicultura, igual com en altres professions i de tal, tota la cria tancada, oberta, pol·len i mel. És a dir, aquesta, tot això, tot, va estar substituït per quadros en cera aferrada, en cera estampada aferrada, a punt de... quin és el problema d'aquí? Com tots sabem, pues, sabem no viu eternament, sinó que ara estem en temporada alta, viu com a molt uns 25 dies, però es mor aquesta i una altra la substitueix. I sí que pues, moltes més, perquè la reina inclús pot arribar a pondre fins a 2.000 ous diaris. Això tarda 21 dies en evolucionar, 20-21 dies. Primer són nodrisses, bueno, al final hi ha tot un...
Tot un procés.
Tot una, és una organització pues, interna, que el creador va destinar-ho així, perquè són enginyeres, entenc jo, pues, sense títol, però que saben el que hem de fer com i quan i ningú les ha ensenyat. El creador és molt savi, en aquest cas. Clar, què passa? Se moren els que se n'han anat, se moren els que s'han de morir, amb una paraula, però no tenen un reemplaç. Quina és la conseqüència? La casera se'n va a pico. És a dir, la casera es mor. De fet, ja d'entrada, aquest mateix dia, perquè això va ser una actuació que va fer un o uns, i a més, amb premeditació, i sabien perfectament el que feien, sabien quan havien de fer-ho, i tenien perfectament coneixement, possiblement, presumptament, del que nosaltres anàvem a fer. Totes es varen anticipar. La conseqüència ja en van trobar-ne 5 mortes i ara en deuen quedar-ne 2 o 3 només de vives. Què passarà? Doncs pues, nosaltres començarem a recuperar el que hem perdut en unes hores i hem invertit recursos econòmics, de temps i sobretot molta il·lusió i molta passió. Durant 8 anys tardarem en recuperar-nos una mica d'aquí 2 o 3 anys. Una mica, perquè això és lent, no és com fabricar ampolles ni com fabricar tornillos.
Evidentment. Quan vosaltres observeu aquesta situació, és que estic sense paraules perquè m'imagino l'impacte de trobar això després de tants anys de feina. Ho denuncieu a la Seprona. En aquest un mes i un dia que ha passat des de que es denuncien aquests fets lamentables. Hi ha hagut algun abans en investigació? Us han dit alguna cosa?
Tinc que dir, vull afegir que vaig denunciar una Seprona i Vice, Direcció General de Seprona de Balears i també el jutjat de Guàrdia. No tinc coneixement que s'hagi fet res. No tinc ningú coneixement. És a dir, ni per part de Seprona ni per part dels òrgans judicials s'han adreçat a nosaltres per ampliar informació, per conèixer més detalls i de més. Fins avui no sabem res. Ja sabem que la justícia és lenta però eficaç, però lenta. És que no es pot fer-se gaire cosa més.
Clar, ara intentant, en aquesta situació que és tan lamentable, intentant ser optimista, quin seria l'escenari que us podria obrir perquè el resultat d'això tan terrible que ha passat no fos tan terrible? O qualsevol resultat que s'obri en el futur igualment deixa una situació que és terrible, però parlaves d'aquests 2-3 anys fins a recuperar un poc. Vosaltres com us heu intentat reconstruir en aquest mes i un dia que ha passat i com afrontau el futur després d'un fet com aquest?
Sempre optimista. No, nosaltres som gent positiva i proactiva, no mirem mai endarrere, sense perdre-ho de vista, per
clar,
supost.
Clar, per no oblidar-ho, no?
Hi ha que pensar pues, endavant i ser, com dic, pues, proactiu. Bé, la situació passa per encuidar-se'n molt bé i dar-los molt de carinyo a tot el poc que ens queda allí, perquè això se sepa que hi ha que multiplicar-la, hi ha que ampliar-la. Com? Sobrealimentant, procurant que aquestes reines siguin sempre joves, que són joves, les reines que queden són joves, és a dir, que no tenen més de 3 anys i en tot cas pues, substituir-les. I llavors, pues, d'aquestos que nosaltres ja hem entregat, pues, mirar de treure alguna cosa d'allí, però sobretot els pocs que tenim, perquè allí és la cepa, allí és la mare, allí és la cuna, seria la massa madre, en aquest cas, apícola, no? Estimular les reines en el màxim perquè posin quan més millor i mirar-les de multiplicar tot el que puguem. I sobretot tenir reines joves de no més enllà de 2 anys. Llavors jo crec que podrem començar-nos a recuperar una miqueta.
Heu pensat també en augmentar les mesures de seguretat d'aquestes caseres, d'aquest indret?
Posar allí càmeres és una mica complicat, eh? És una mica complicat, no només per el cost que representa, sinó perquè s'han de retroalimentar pues, en bateries solars, o sigui, en plaques a través de plaques fotovoltaiques, és un procés una miqueta d'això. I realment, pues, és que ho han fet, pues, si els localitzen, pues, es tapen i fan el que han de fer i ja està. Com dic, no varen ser profanos en la matèria, en certa apícola, sinó que hi ha gent que en premeditació sabia perfectament el que feia. I no ha set una persona, sinó que han set diverses, perquè, clar, estan parlant d'endur-se'n 100 i pico de quadros, i això pues, requereix pues, un vehicle i pues, estris adequats i, sobretot, rapidesc.
I amb equipament adequat.
I, clar, no? pressupost.
Quin era el projecte de recuperació de servei autòctona i Vicent Campes que estava treballant, Vicent?
El projecte, a veure, era això, ho vàrem dur a terme a partir de juny de 2018, uh-huh. I ja aquí s'acabava a ser pues, la tesis doctoral de la Pilar de la Rua. I altres, ja amb l'any 99, ja deia que hi havia hagut una introgressió de en lloc dels apicultors d'aquí multiplicar el poquiu que quedava, que ja no queda, varen dedicar-se pues, a comprar, a adquirir paquets de baers de la península. No només de la zona llevantina, sinó del nord d'Espanya, del sud d'Europa, d'Itàlia. A què ha passat? Pues que el llinatge, ja advertia, si no es posen mesures, el llinatge es perdrà per complet. El llinatge d'aquí d'Eivissa era se supon, el llinatge mitocondrial era se supon. Bé, és de la península a sub-2, n'hi ha M6, M8, A3... què ha passat? Pues que en uns anys pues, es va dissoldre completament. Però a Mallorca hi havia un petit apiari que sí, que quan va entrar a la Barroa es van dedicar a això. No? D'allí, gràcies a la seva col·laboració, pues, vàrem dur aquestes baies. Primer vàrem tastar-les, complien, és a dir, tenien el mateix llinatge, i res, i a partir d'aquí nosaltres els hem anat reproduint. Darrers de l'any 23 vaig enviar un mostreig aleatori poblacional de el nostre apiari d'allí, i un 99% de totes les mostres enviades van complir, o sigui que anàvem amb bon... A partir d'aquí van començar a entregar pues, nuclis, van substituir tot l'escant d'aprenentatge, i llavors pues, altres també els hi hem dat, a canvi de que ens entreguin el seu, nosaltres li dam aquest, colonitzar, entonces a poc a poc pues, aquesta tasca és una tasca pues, lenta, però en passos fermes, tots els que, i sobretot en sus peus en terra des d'un començament.
Idò, Vicent Marí, president de l'Associació d'Apicultors d'Eivissa, estarem molt pendents d'aquest assumpte. També farem seguiment amb Baseprona, a veure si en altres ens diuen alguna cosa, i evidentment aquí estan per el que necessiteu sempre.
Moltíssimes gràcies. Jo crec, m'agradaria afegir, si no t'importa, Laura, quins són els motius que hagin pogut impulsar en aquesta persona o persones, això no són persones, lògicament, perquè ho van tornar a deixar exactament igual, quadros, tot, però buit, tot buit. Hi ha dues hipòtesis que crec que no estan mica sesgades. La primera és formar un apiari exclusivament en cria autòctona. Això, si no s'ha buscat, com nosaltres tenim allí, perquè nosaltres tenim allí un apiari que en 5 quilòmetres de radi no hi ha una sola abadia, només hi ha aquestes. I és molt poques bandes que compleixi aquesta distància. Però si no, què passarà? Si es duu una banda que hi hagi apiaris prop, els abagots fecundaran aquestes reines i el llinatge pues, es dissoldrà. I la segona hipòtesi, que jo no, que no, en fi, que no, que tampoc no descart, és una mala fe manifesta.
Vicent, moltíssimes gràcies i parlem aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara seguim.
Del camp a taula.
Sí, seguim i com fem sempre a la part final d'aquest programa mensual que dedicàvem a l'actualitat del sector primari, amb un anam del camp a taula i ho fem amb en Josen Aguiló, el vicepresident d'Agroivisa, membre de Cofeixes. Molt bon dia, Josen.
Bon dia.
I amb la xef experta en producte local, Marga Orell. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bueno, com esteu? Com es presenta aquest mes de maig? És que ara teníem aquí com un debat de tempos, veritat, en Josen, que tot just comença la seva temporada, el seu
ara,
any.
Ara estem començant nosaltres, al principi de curs, estem així mirant com estan començant a créixer les plantes que tenim de cara a temporada, però és que és final de curs, però per nosaltres és princesa, és començament de tot.
Començau tot, jo que ja estic una mica també enfilant el final de la temporada, encara no, encara falta, d'aquí a agost encara falta, però ja estem com de les acaballes. I tu, Marga, en quin punt estàs?
Acabant una etapa i començant una altra.
Molt bé, molt bé, molt bé, així sí. N'impàs, no?
Sí, jo no tenc temporades.
Tots anys és temporada,
sí. Tot l'any, sí.
Benvinguda.
Tenc etapes.
Etapes
tenim. Tenc etapes, sí.
Val, molt bé. El que tenim també és molta actualitat relacionada amb el sector primari, perquè ara fora de micro comentàvem, tenim a tocar la Fira de la Patata, veritat,
aquest diumenge.
Marga, aquest diumenge. Premis de l'Acadèmia de Gastronomia també
divendres,
vull dir, és que ho tenim tot, i no sé si en Josen ha tingut alguna reunió amb les altres esferes d'aquest país.
No, ara mos han deixat tranquils.
No sé, president del govern, president de la OTAN, president de la OMS.
Ens aliança per l'aigua, vam fer la visita a la depuradora, que va ser molt didàctica, i vam poder estar en contacte amb les institucions veient com se gestiona l'aigua, però això és un dels meus nombraments que tinc com a vicepresident de l'Aliança per l'aigua, que sempre pues, conèixer com estan les infraestructures que ens donen aquesta poder de reutilitzar aquesta aigua que tenim, pues, sempre és benvingut. Però bé, ara realment ens concentrem en el camp, que estem així de cara a la temporada, i realment ara és un moment crucial perquè hem d'estar a l'aguai d'aquestes humitats que canvien, pues que no hi hagi fongs, que no hi hagi cap enfermetat que te pugui esgarrar aquell cultiu, que pugui ser de cara a juny, juliol, així que estem allí sempre, sempre de cara en el camp, ara. Ara que mos deixin tranquils.
Ara que us deixin tranquils,
només tothom. Només vens a la ràdio.
Només vens aquí, moltes gràcies, eh? Home, això és la teràpia, penjó, se'n ve aquí i has de ser un moment de descans.
Sí, sí, desconec un moment de sol, que ja fa calor, ja ben suat, ja... I així també mos deleitam amb aquestes receptes que un, en aquestes hores, veus, ja té ganes d'anar-se'n
sí,
a dinar.
I a preparar dinar
i
a dinar.
I a preparar-se un poquet de siesta i tornar a la tarda a fer feina.
Exacte. Escolta, i aquestes pluges d'aquest cap de setmana com han anat?
Pues molt bé, una bona regada. La veritat que de cara a lo que és preparar-se a l'estiu han estat unes bones pluges, entre 30 i 40 litros depèn de la zona. És una pluja que no ha vengut en fang, que moltes vegades amb el fang, pluies d'ara, pues, mos han vengut en fongs i mos han esgarrat aquestes plantes que dic, però aquesta vegada jo crec que han anat molt bé. És que havia de plantar la terra ara se seca ràpid, així que és que tingui que plantar la terra ho ha agraït perquè veníem d'un abril sec, sí. Així que la terra ja la treballaves i deies,
costa.
Està dura, està dura. I aquestes pluies pues, mos vendran superbé per poder encarar amb el tractor la terra de cara en aquests últims cultius que tenim ara a finals de maig i principis de juny, que així mos donen productes per setembre i per octubre, i així allargam un poc la temporada, I així que bé, per ara bé. Així que podem estar agraïts i és una aigua que ha anat molt bé.
I si en cau una miqueta més, tampoc
bueno,
diríem
ja
que no,
te diré jo que no.
Ja no? Ja no, no més? Ara que aquest cap de setmana que apareix que també vol caure alguna gota?
És que me deixin treballar. Això és com tot, que no hi ve a gust de tots, però és que a vegades un agricultor me deia, en David Descamp me deia, per maig no ha de ploure. No? Perquè és això, perquè tens aquestes dificultats que te poden dur a un fong, que algun tipus d'enfermetat en el cultiu que te pot fer perillar els teus productes que puguis tenir per de cara a juny-juliol.
Exacte.
Que tot a su medida.
Tot en el seu temps i com dèiem, mai plou a gust de tothom. Per tant,
que, bueno,
sí. Més dites, que jo la vaig repetint aquests dies. Per maig, cada dia un raig. Això últimament no es complia, els últims anys.
No. I aleshores em vaig sentir una que deia, si per maig plou, pagès ric. I jo dic, ah?
I de Jocen, reparteix llavor una mica.
Jo dic, això m'ha agradat.
Aquest t'ha agradat, mira com és. I ara estàvem també, just abans de començar, mentre sonava la sintonia, parlant amb na Marga i repartint-nos una mica les seccions que queden, els productes que queden des d'ara i fins al mes de juliol, que llavors ja sabeu que en agost canviem una miqueta la programació, i pinta bé la cosa a nivell del que ens espera d'aquí a juliol, clar, de productes.
Clar,
perquè... Allò és que m'agrada tot l'any, però ara aquesta època és bona, mama.
Jo també soc
ja de... Jo
soc des que disfruta de si ven per això, perquè tenim uns productes de cuera, no?
Sí.
De cuixara. Però ara, clar, parlaven ja de que tenim les tomates petites en el camp, que ja tenim els carabassins que estan arribant, després alguna foto que m'han enviat d'alguna síndria, i després també parlàvem que a nivell convencional també tenim els hivernacles, que els hivernacles que tenim de Cas Ferrer pues ja estan a tope amb tomata, que més, carabassí i cogombra i el pepino, que ja estan arribant en quantitats grosses a la cooperativa.
Exacte.
Així que, clar, a vegades dius... també me va bé un poc de... sí, que s'adelanti.
Sí.
Però bueno, amb ecològic,
exacte,
que no tenim hivernacle, començam amb el carabassí.
Vinga.
Ja que està abriendo boca d'aquest estiu, d'aquest producte d'estiu. Però bueno, seguim amb el maduixot, encara en tenim i ja està. I jo crec que el maduixot ara encara és més bo perquè ja està fent calor i els sucres que produeix aquesta fruita augmenten amb aquestes temperatures, així que cada vegada és més bo.
Cada vegada més bo damunt.
Va produir menys, però cada vegada és més bo.
Ja.
I ara ho comentava amb na Marga, que no m'he d'oblidar que ara ja comencen els ubercocs. Que els ubercocs, pues això, que és una fruita de temporada, veníem des níspero i ara pues, comencem una altra. Duren molt poc i, clar, si mos despistam, sortim de la ràdio que no ho hem dit. Després ja seguim amb l'aguacat, l'albocat, després ja totes les fulles que ja acabam, les fulles ja comencen a espigar, així que la bleda ja li queda poc, la col milà, el col irraba, la col lombarda encara mos pot durar bastant perquè jo en tenc plantada i és de cara a juny-juliol, així que podem l'esperar. Però el d'endalló, per exemple, ja espigarà, o la col cal espigarà, la rúcula... Jo perillava a veure si la podia cuir o no avui matí. Lletugues també, les esperam, que a veure lluny juliol encara entendrem, però ja és un producte que va espigant.
Clar.
I després ja sí que m'on anem. A la ceba tendra i a les cebes, que ja ara comencen, sa i tendra, ses remolatges, i bueno, i s'estrella de sa corona i un producte molt ibicent, que és sa patata.
Clar.
Aromàtiques, seguim, ja no en queden tantes, però bueno, herba sana està a tope, sementa està a tope, romaní, orenga i lloré, ho he apuntat, però ja en queden menys, ja, però bueno, això és tot l'any, sempre en tenim, però aquesta vegada ja veig que la cooperativa no n'hi havia, però jo l'he apuntat perquè segur que se'n troba en algun lloc.
Herba sana, menta, romaní, orenga...
I orenga, menta, herba sana i lloré.
Exacte.
I és fonoi, no?
I fonoll també, però això, sí, però ara, per exemple, jo no el tinc poc apuntat perquè veig que ningú de la cooperativa el cultivava. Però sí, fonoll sempre és de tots anys, és com es dent d'allò, és una liliàcia que també te la pots trobar sempre. Passa que ara, de cara a l'estiu, amb aquestes temperatures, també te pot espigar.
Clar.
Vale. I la carxofa queden les últimes, que les han de tenir en compte, però ja no és l'agricultor que les fa, ja va dir que ja finito.
Home, Déu-n'hi-do, no? Un bon llistat, si mateix.
La veritat és que per fer un bon... Això, ara m'ho ho diran a Marga, tot el que se pot fer
amb aquest... Una sorpresa.
Però sí, jo dic que són moments entre
etapes,
entre
com
etapes,
deien a Marga,
sí,
també.
Sí, que moltes vegades mos trobem que no hi ha tot el que voldríem, però n'hi ha un bon sortit, així que... ho han d'agrair. El camp mos dona moltes coses.
Sí, anem a començar amb un saltejat de verdures.
Val.
Vale? I per introduir les verdures noves i les que mos queden.
Jo vaig prenent nota.
Llavors,
de tot,
li podríem ficar la carxofa, que queda per poder pues, ben netata i el que fem és ficar-la amb lluever perquè no s'oxidi, vale? Com van dir el mes passat.
Sí.
Després tindríem podien ficar col lombarda, sa col milà, sa col cale, escarabací, li podien ficar, es fonoll, es bulbo de fonoll, vale? Li podien ficar aquí, que també és molt aromàtic, li dona aquest gust anissat, que li ve perfecte. Li podien ficar ai tendre, sa va tendre, i després ficaríem sa remolatxa en es forn,
no.
Vale? Embolicada en paper de forn, vale? L'embolicam, i la posam en es forn. I amb aquesta remolatxa assada, o sigui ben rostideta, que agafa aquesta dolçor, faríem un puré que ho ficaríem de base amb aquestes verdures saltejades. Oh. Les verduretes, el que faríem seria tear-les totes iguals, no? Escarabací també l'han dit, no sé si l'han dit o no.
Sí.
Vale? I ho saltejaríem tot. Totes les verdures teades en bocins regulars, més o manco, amb una paella, un wok, no? Amb oli d'oliva, li ficam les aromàtiques. Ai tendre, ceba tendre, una mica de fulles de llorer, li ficam hinojo, api també li podem ficar, mm-hmm. Vale? Que la base aromàtica d'aquest plat. Després ho saltejam a foc viu, vale? Perquè quedin al dente totes aquestes verduretes. Li podem ficar una miqueta de romaní i orégano, vale? I després acabam amb un raig d'oli que tenim, oli bo, de sa illa, no? Mm-hmm. I això és un plat pues, que tenim en totes les verdures que tenim ara, que va molt bé de guarnició, de plat principal, acompanyat amb uns ous, que també hi ha molt d'ous, les gallines estan molt ponedores. Llavors es mos serveix com a base de molt de plats, vale? Per acompanyar carn, peix, per acompanyar tofu també, si volem, que mos serveix d'acompanyament o com a plat principal. Mm-hmm. I aquesta remolatxa capolada baix te dona aquesta dolçor, juntament amb aquestes verduretes i amb aquestes herbes aromàtiques, espectacular.
Espectacular, colorit, magnífic.
Jo no soc molt de dolç. Com puc rebaixar aquesta dolçor?
Ai, és que no es pot ser dolç.
És que la remolatxa és dolça.
Sí.
La remolatxa és dolça. O la menges crua, que ja no és dolça, vale? Que té aquest gust d'arròs, vale? Però assada en el forn és dolça. Llavors, si no vols aquesta dolçó de la remolatxa, la ratlles, ratllada per ensalades.
Vale.
És una manera amb vinagre. I fas com un encurtit. Le fiques en vinagre i fas un encurtit.
És que jo, les carabasses, ara carabasses no ho he dit perquè ja carabasses s'han acabat. Però aquesta dolça de la carabassa i de la remolatxa a mi...
És molt dolça.
Me tira enrere. I clar, i a vegades es dic, i això com ho puc fer?
És que se fa servir per endolçar, també.
Sí.
I quan fas postres, a vegades, fa servir la carabassa i la remolatxa bullida com a sucre.
Com a sucre.
Sí.
Claro,
és que el sucre surt de la remolatxa.
Bàsicament.
Per això mateix.
Jo m'apunto a l'alternativa.
Exacte, després alternativa.
Tenim, vale, anem a la patata. No podia faltar, no? Tenim la filla de la patata, anem a la patata.
Patata.
Patata, un clàssic i vicenc, patates fregides, ensorrassada i ous frits. I si tenim llagosta ja, vamos.
El millor plat del món, estem d'acord.
Però sense llagosta, patates amb baix, amb baix.
Sí.
En baix. Li fiques patata, li fiques els bocins de sobrassada i un ou frit damunt i ja està. Ja no
va
faltar res més.
Veritat, Marga? Mm. Estàs d'acord amb jo? Perfecte, m'encanta que hi hagi consens.
Tenim aquest plat principal. Ara anem a fer aquesta patata en dolços. Tenim overcook.
Ho
anem a fer una coca de patata amb overcook. Vale? Com se faria això? Hem de menester. Aquí sí que heu d'agafar nota perquè
sí.
Se postres mides.
Anem poquet a poquet que sí. La gent pugui prendre nota. Si no, teniu tots els programes penjats a ib3.org/eldiapitiuses, ordenats per fetge. Trobareu el programa d'avui amb la fetge d'avui i així podeu anar posant pausa davant i endarrere i seguir totes les receptes d'Anna Marga sense perdre cap ingredient. Bé, coca de patata i overcook.
Tres patates mitjanceres, és a dir... Les bullim i les tenim pelades.
Val.
Tenim tres ous.
Tres ous.
Després, anem amb una receta pallesa, vale? A mides de... En gots. Pots tenir mig got de llet.
Mig got de llet. Mig... De llet amb sencera, semidesnatada...
Ser, sí, és a dir, això després pot ser lactosa, pot ser llet de malla, si sou intolerants a sa llet, vale? Que no hi ha cap problema.
Val.
Això li dona humitat, no? Li dona untuositat. Mig got d'oli, oli d'oliva suau, i tres quarts o... si volen rebaixar-la, mig got de sucre. Vale? Si són molt golosos, tres quarts de sucre, de got. I si no, mig got de sucre n'hi ha prou. Perquè ja sabor coc... Bueno, és que sabor coc és àcid. Vale? Llavors, si fem servir overcoc natural, podem ficar tres quarts de sucre, i si fem servir overcoc amb almíbar, perquè sabor coc és una fruita que tot d'una que l'agafes l'has d'elaborar perquè se passa. S'acorca i no dura gaire. Llavors, jo faig servir sempre, ara aquesta temporada, faig overcoc amb almíbar i el temps aquestes coques. Seguim. 350 grams de farina de força i la podem mesclar, si volem, una mica de xeixa. Per què de força? Perquè du 20 grams de llevadura de panaderia fresca. Si no, serien 7 grams de llevadura seca.
Vale.
Vale? Perquè és una recepta que és com una massa de... És com la coca de patata i mallorquina, sí. Vale? Que és com, una, com un pa, no? Que, que puja. I després, overcoc amb almíbar o overcoc naturals. Què faríem? És una receta molt fàcil perquè tu ja que tens la patata cuita ficaries ous, patates, sucre, la llevadura i els líquids amb un got de robot de cuina i ho trituram.
Val.
Vale? Després ho traïm perquè així podem mesclar-ho bé i afegim la farina. Vale? La barrejam ben barrejada i ho ficam, és a dir, ho han de quedar ben batut que quedi sense grums. És una massa líquida, no és una massa que
allò
sigui... No és espessa, no és com un pa. És més líquideta, com un biscuit.
Vale?
I la posam un motllo untat de mantequilla i farina, col·locant la massa i la deixam estovar. Vale? La deixam fermentar, que doblegui el volumen. Podem ficar-li els overcots. Si li ficàvem els overcots ara, mos, com que fermentarà, mos quedaran baix.
Clar.
Si volem que quedin dalt, els ficarem en el darrer moment. Jo a vegades, el que m'agrada és perquè quedi tota la coca amb overcots, és tallar-los capolades petites, barrejar-los sense mascle, vale? I que fermenti amb la mascle.
Tens els overcots
sí, ja... És que és una massa, no és líquida com el bizcocho que te quedi liquideta, sinó que amb una cuera l'agafes i que li costa una mica caure.
Vale.
Vale? És a dir, si tu la fiques més espessa, te quedarà més densa. Si la fiques més líquida, doncs te quedarà més esponjosa.
M'agrada més esponjosa.
Després, que ha fermentat, doncs ho fiques en un forn a 170 graus centígrados, vale? Fins uns 45 minuts. Fica quan fiquis un palillo, un escuradet, vale? Te quedi net.
A quina temperatura hem dit?
170.
170 graus, 45 minuts?
Sí.
Vale. Això ja depèn una mica del forn, depèn però aproximadament,
del forn, depèn
no?
Depèn del forn, sí. Vale. Això depèn del forn.
Tu has de ficar un palillo i que surti net, no?
Sí.
Vale. Aquest truquito està molt bé.
Vale. I ja tens o no?
Sí.
Vale, doncs hem deixat, és a dir, d'aperitiu,
sí,
que mos hem deixat, un pate d'aguacate.
Exacte.
Perquè teníem aguacate, sí, que ho han dit, sí, vale? I aquest pate d'aguacate... sa gent se... pareix un guacamole, però no ho és. És a dir, és aguacate natural,
sí, sí,
amb una miqueta de llimó, vale, perquè no s'oxidi també, du malla torrada,
cabo,
ai sec, d'aquests que venen així sec, oli verge d'oliva, sal i pebre. No du res més. I està espectacular. Això damunt d'unes tostades de papalles, vale, a unes craques que feim amb... amb malla o amb llavors, no? Així, això està boníssim.
Boníssim. És que acabes programes que... així dona gust, eh?
De fa ganes d'anar a cuina.
Sí. Mira, saps el que farem? Acabarem el programa aquí, ja repassarem l'agenda i m'ho anem corregint cap a la cuina, Marga. Aquest sí, és l'efecte que provoques. Mil gràcies, com sempre, Marga Orell.
De res a vosaltres.
Jo, Sant Aguiló, un plaer.
Aquí estem.
I parlem els més que bé.
Sí, perfecte, en plena temporada ja.
Exacte, ja en plena temporada.
Per jo.
Pam, Josan. I d'això, nosaltres ja enfilem al final del programa.
IB3 Ràdio és informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, el dia a Eivissa i Formentera. L'agenda.
Dotze i 58 minuts i sí, ja és el moment de repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia. Nieves García Gálvez, molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Avui obrim agenda cultural a Sant Antoni per visitar l'exposició Fun City d'Alan Tenenbaum.
Sí, 25 imatges icòniques del fotògraf estatunidenc reconegut per documentar l'escena cultural, política i musical de Nova York als anys 70 i 80 es mostren a la sala Walter Benjamin de Sa Punta de Smolí dins de la sisena edició del festival Contrast Ibiza. Avui es pot veure de 6 a 8 de la tarda i continuarà oberta fins el dia 23 de maig.
I de Sant Antoni Munt anem a Santa Eulària per veure una altra mostra, en aquest cas Creació Artística Santa Eulària al Tombant del Segle.
La sala d'exposicions Sant Jaume 72 acull aquesta mostra d'obres que formen part de la col·lecció municipal del darrer quart del segle XIX de la primera meitat del segle XX. Es pot visitar avui de 5 a 8 de la tarda i estarà oberta també fins el 23 de maig.
Molt bé, i acabem a Formentera per veure la col·lecció etnogràfica de l'illa.
Es tracta d'una exposició permanent d'eines, mobles, roba i instruments que mostren com era la vida formentera fins a mitjans del segle XX. Es pot veure la primera planta del número 17 del carrer Jaume I de Sant Francesc en horari de matí de 10 a 2. Encara podem aprofitar una hora per visitar-la.
Tenim una horeta.
Sí, sí.
Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I en aquests últims segons del programa aprofitant per felicitar la compositora i intèrpret de música brasilera Isabel Gilberto de Oliveira, coneguda com a Bebel Gilberto, que va néixer tal dia com avui de l'any 1966. L'any 1986 va començar a gravar discos professionalment i des d'aleshores ha publicat 8 àlbums. Avui la felicitam i ens acomiadam amb Mais Feliz. Fins demà.